Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Iniciem des de les zones de Ràdio Vilafranca el programa Magnificat, on, com tots els nostres oients habituals coneixen, els dissabtes us oferim obres de totes les èpoques i estils que considerem d'especial interès per tots vosaltres. Avui dediquem el nostre programa als castrati, una veu no massa comuna en els nostres temps, però que va ser considerada una joia en segles passats. Tornarem a passar pel nostre pentagrama per informar-vos de les propostes musicals més interessants que podem sentir durant la setmana als auditoris de la comarca i de Catalunya. Us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret, us convidem a enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. I ara iniciem el nostre viatge pel magnífic món de la música clàssica. Sant Pau, a la primera epístola als Corintis, diu: «Com a totes les esglésies dels sants, les dones han de callar a les assemblees, que no els hi està permès prendre la paraula». La frase es pot interpretar de diverses maneres, però es cregué que es dirigia a les cantants que, amb les seves veus, solemnitzaven la litúrgia, impedint que tornessin a cantar als cors dels temples. Algunes ciutats-estat d'Itàlia, doncs se'ls prohibí que pugessin a l'escenari a cantar. Els castrats o avirats, també anomenats falsetistes naturals, són un fenomen típic del barroc italià, que al seu moment van substituir la tessitura de les veus femenines. Així, l'art va donar una especialització masculina en els registres més aguts. Els tenors es llançaven a aquelles notes fora de la seva extensió en falset, clar, fet que va fer sorgir els primers sopranistes, contralts i contratenors de la història. La tècnica del falset per obtenir sons aguts s'aconseguia mitjançant el tancament de la part posterior de la cavitat de la glotis. No obstant, es pensava que la qualitat del so d'aquest tipus de cantants era de poca intensitat i es considerà el falset com una veu inferior. El problema era com aconseguir que un home adult tingués veu de dona. Per altra banda, en aquells temps, els metges eren coneixedors que la pèrdua dels testicles abans de la pubertat provocava que la veu no fes cap canvi i es mantingués sense cap variació. El fenomen de castrar els nens entre els 6 i els 8 anys va ser en principi impulsat per una doble necessitat, l'artística i l'econòmica. Un adult amb una àmplia caixa toràcica que conservava la frescor i la brillantor de l'adolescent i que amb l'estudi de la tècnica podia afegir a la potència i l'amplitud d'un home, la categoria vocal i agilitat pròpies d'una dona. Escoltem un exemple en la veu del sopranista Radu Marian en una obra de Bononcini.
Thank you.
s'aconseguia, dèiem, d'aquesta forma, una veu amb una tessitura molt àmplia i una gran capacitat de fiato, amb la que podia emetre notes de molt llarga duració. A més, es considerava que el castrat aconseguia una flexibilitat i lleugeresa superior a la dona pel mordente. El mordente és l'alternança d'una nota principal amb molta rapidesa amb les notes immediatament inferiors i superiors d'aquesta. Escoltem el Legia Mater de l'Stabat Mater de Pergolesi en la veu del contratenor Andrea Scholl. Recordem als nostres oients que estem dedicant el programa d'aquest dissabte a fer un repàs per la història dels castrati. Usualment, aquests nens eren escollits de les capes socials més pobres del sud d'Itàlia. Començaven cantant en qualsevol cor dels quatre que hi havia a Nàpols i la seva preparació musical, a més d'estudis de literatura i història, era gratuïta. Si el nen tenia condicions i talent, s'obria davant d'ell una carrera meravellosa amb la que podria aconseguir fama i diners. Si, pel contrari, no tenia les facultats necessàries, se'ls ordenava sacerdots, tot un privilegi comparat amb la misèria que els esperava als seus germans. Escoltem, de nou, un exemple més en la veu del contratenor Derek Lee Ragin en una ària de Händel. A Itàlia, els castratis varen proliferar a partir del segle XVI, encara que als segles XVII i XVIII és quan més demanda de castrati va haver-hi. Exemple que adoptaren altres països, menys França, on Napoleó va ser qui imposà la moda dels falsetistes a París, que es va mantenir fins a finals del segle XIX. Encara que oficialment l'Església no va afavorir els castrati, sí va tolerar la seva existència entre 1539 i 1913, any en què es va retirar l'últim d'ells que va cantar a la Capella Sixtina. Escoltem una peça de la Passió segons Sant Mateu de Bach en la veu de Michael Chance. I ara, abans de continuar amb el monogràfic d'avui que dediquem als castrati, escoltem de la mà de la Magda les propostes musicals per aquesta setmana.
Una guia imprescindible de les actuacions musicals a la comarca. Pentagrama, l'agenda musical de la setmana.
Comencem les nostres recomanacions i notícies de concerts que tindran lloc aquest cap de setmana. Demà diumenge, la coral infantil L'Espinguet commemora el primer assaig que va celebrar fa 40 anys amb un concert a la sala d'actes de l'Escorxador, a Vilafranca, a 1:15 del migdia. Una altra coral de la comarca, la coral Ginesta de la Granada, és notícia per l'actuació que faran dilluns que ve, ni més ni menys, que la seu del Parlament Europeu a Brussel·les. Aquest concert extraordinari, que faran davant dels eurodiputats, s'inclou dins dels actes commemoratius del 25è aniversari de la creació de la coral granadenca. Sota la direcció de Joan Sàbat, els components de la coral oferiran diumenge una primera actuació a la localitat belga de Xestre, tornant així la visita que l'any passat va fer la coral a l'Eixantó, a la Granada, on van actuar dins del tercer cicle de concerts comentats d'aquesta localitat. Ens queda una miqueta de temps per anar a Barcelona, a l'Auditori, on ahir divendres es va fer l'estrena mundial de Gaudiana, de Gerard Schurman. L'obra, escrita entre els anys 2000 i 2001, en homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí, està dedicada a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i a l'Auditori. Serà precisament en aquesta sala i a càrrec de la pròpia OBC on s'interpretarà per primer cop aquest cap de setmana. Aquest nou programa de concerts de l'OBC inclou, a més, la interpretació de The Sherman Dances, de John Adams, el concert per a violí i orquestra, de Kurt Weill, i Bolero, de Maurice Ravel, sota la direcció de Roman Gamba i amb el violista Àngel Jesús García. Serà avui dissabte a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 11 del matí. Les entrades als preus que van des dels 16 als 45 euros.
Carlo Broci i il Farinelli va ser, segons refereixen els crítics de l'època, un home excepcional no només per la seva veu, sinó per l'expressió del seu art dramàtic que dominava a la perfecció. Era costum entre els castrats i cantants posar-se com a sobrenom un derivat de qui els va ajudar en els seus estudis. En el cas de Broci va estar la família Farina, i d'aquí ve el nom de Farinelli. Sentim una peça que va composar per en Farinelli, el seu propi germà. Farinelli recordava sempre el seu mestre de cant, Niccolò Porpora, que el va fer treballar 5 anys consecutius en un sol i únic full de música, on es trobaven escrits tots els exemples imaginables de vocalització, trinos, apoiatures i refilets. Però aquell treball tan dur va aconseguir fer d'ell l'extraordinari cantant que va arribar a ser. Solfeggio de Porpora en la versió del sopranista Cristòfelis. La veu d'en Farinelli arribava fins a 3 octaves i la seva messa di voce, l'emissió de veu, era tan extraordinària que ningú se n'adonava de quan respirava. Durant els anys que va romandre a Madrid, va aconseguir aixecar l'òpera i el teatre del Buen Retiro, que va arribar a ser un dels millors, per no dir el millor, del seu gènere. Continuem amb l'Alto Jove de Porpora, en la veu de Derek Lee Ragin, pertanyent a la pel·lícula Farinelli. El mateix emperador Carles IV, després de sentir-lo, de sentir a Farinelli cantar a Viena, el va fer cridar i el va donar un consell. Li va dir: a ningú he conegut amb tant de talent, per això he d'animar-te a que no el facis servir malament. No provis d'extasiar el teu públic, intenta commoure'l. Fent servir amb molt d'encert el savi consell, Farinelli va arribar a captivar tots els públics d'Europa, cantant obres dels principals compositors contemporanis. Un exemple, James Bowman, en les àries de l'òpera de Rinaldo de Händel. La formació tècnica d'un contratenor és fonamental, com qualsevol veu, però potser aquesta sigui especialment important degut a la seva delicadesa. Antigament s'abusava de l'ús de la veu de cap per tot el registre, amb el que s'havia de canviar la veu de baríton per fer notes de mig greus. Aquestes veus eren, dèiem, delicades, subtils, bellíssimes, però de poc volum, i en els nostres dies s'han hagut de canviar, òbviament, les tècniques, i es tracta d'aconseguir una tessitura homogènia, sense canvis de veu i amb un equilibri perfecte entre els recursos de cap i de pit. Com a última proposta d'aquest dissabte, escoltem Sound, Trumpet Sound, de Parchel, en la veu del contratenor Michael Chance. Avui ens hem concentrat en obres principalment barroques executades per contratenors i sopranistes. Pretenem que els nostres oients sàpiguen una mica més sobre aquest tipus de veus, sobre l'origen i sobre la història dels castrati. Desitgem que haguem portat fins a vosaltres una mica més de música i esperem trobar-vos demà a la mateixa hora al 90.2 de l'FM Ràdio Vilafranca. Bon dia.